Ara mateix, 11 i 37 minuts del matí, acabarem aquest matí amb nosaltres d'avui dimecres, reprenent el fil de la Tita en desert, perquè avui hem decidit trucar amb dos sitgetans que han participat en aquesta edició del 2019 de la Tita en desert. Hem pogut conèixer el testimoni d'en Dani Serra a la primera hora de programa des del vessant més d'organització de la cursa, però volíem conèixer de primera mà com ho han viscut dos sitgetans que han participat, com dèiem, en aquesta Tita en desert del 2019. Ells són en Sergi Riba i en David Domingo. I els dos els tenim ja al telèfon. Sergi Riba, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Què tal? David Domingo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta és obligada. Com esteu?
Pues... recuperats i molt satisfets.
Sergi, recuperat?
Sí, ja entrenant.
Entrenant ja. Ha estat una recuperació llarga aquesta? Un es recupera aviat d'una Tita en desert o no?
Bueno, sí, vas a entrenar i a fer bé la feina abans d'anar-hi, doncs sí, et recuperes bé.
Sergi, en el teu cas?
Sí, la veritat que sí, també és el que comenta el David, no? El fer els deures abans d'anar-hi, pues, també això ajuda a que la recuperació pues, sigui molt millor, està clar.
Us pregunto també, era el primer cop que participàveu de la cursa?
Sí, era el primer cop.
Sí, a la desert, la primera vegada.
Per tant, a partir d'aquesta primera experiència viscuda, Sergi, David, esperàveu que fos com l'heu viscut veritablement?
Parlen i et diuen, t'expliquen la gent que coneixes que ha anat, t'expliquen la seva experiència, la seva aventura, però fins que no hi ets tu, canvia molt el que t'expliquen amb el que tu sents i amb el que tu vius.
Sergi?
Sí, també et van explicant coses, és així, és això, però bueno, els primers dies van ser molt durs, més del que ens esperàvem segurament. I vam haver de lluitar-ho, això, o sigui que, és el que et diuen, però quan hi ets, tot canvia.
Tot canvia, tot és diferent. Escolteu-me, en el moment que us plantegeu, o us ho pregunto diferent, en quin moment es plantegeu afrontar un repte com aquest, perquè no deixa de ser un repte, afrontar doncs, aquestes sis etapes duríssimes de la Tita en desert? Una cosa és, com expliqueu, el que us deien, el que heu pogut veure per televisió, per internet, etc, però l'altra és viure-ho a les vostres pròpies carns. Ha estat veritablement doncs, això, vull dir, una experiència o un repte per vosaltres, o com ho plantejàveu?
Pues, bueno, sí, en principi t'ho planteges com una aventura i mica en mica va ser un repte, no? Perquè veus que és una prova que és dura. No és una prova senzilla, és dura, són molts dies, t'ho planteges com un repte. I per mi personalment encara una miqueta més perquè va ser com un petit canvi de xip i jo em vaig començar a preparar la cursa i començar a reprendre el que és l'activitat física i amb el ciclisme des del mes d'octubre. He tingut 7 mesos per preparar-ho i ha sigut un repte molt dur, la veritat.
Molt bé. Sergi, en el teu cas, t'ho plantejaves com un repte personal, és a dir, vaig afrontar una prova tan dura com dèiem, com és la Titan?
Bueno, jo del meu dia a dia normal també ja faig triatló en natació i sí que porto la part d'entrenar cada dia pues, diferent que el David, no? Però clar, al veure també que ho vam comentar i ostres, va, pues podríem anar-hi, no? I pues, bueno, pues comencem a entrenar, va, i ostres, veure també que el David s'ho prenia amb tanta il·lusió i que no fallava un entreno i que, ostres, pues al final també es converteix en un repte, no?, per mi mateix i amb la il·lusió de veure el company que, ostres, que porta els deures fets i molt ben fets.
En quin moment, Sergi i David, us plantegeu que voleu participar d'aquesta Tita en desert?
Bueno, doncs pues mira, és el que et deia més o menys a l'octubre, no? El Sergi va comentar, escolta, segurament anirem a la Titan, què, t'animes? I parlant i explicant-te les coses i mirant vídeos, pues, em van convèncer i bueno, des de llavors m'hi vaig dedicar, com deia ell, no? O sigui, a fer les deures, a sortir entrenar, dedicar-t'hi, fer-ho constant, perquè si no ho fas no haguéssim acabat cap dels dos, segurament. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquest moment va ser el punt d'inflexió de dir anem a fer-ho i endavant. Gràcies a l'ajuda d'ells i també a l'animar-te, de dir vinga que si tu pots, que pots, si pots, i gràcies a ell pues, tot per fer-ho.
Et feia una mica de por, David, en aquest sentit? O por no, respecte, eh?
Por no, perquè vas amb una cosa que és desconeguda, no? Fins que tu no t'hi trobes no saps exactament el que és.
Clar.
Sí que t'hi expliquen, vas amb respecte a dir on te vas, què és el que és, els quilòmetres que són, però anava tranquil perquè entre Marcel i mateix, no? Vinga, va, que tu pots, que tu acabaràs, que tu ho faràs, o sigui, tens aquella força i aquella energia que també transmeten de poder-ho fer. És un apoio i una força que extra que et dona.
Aquí hi ha molt de grup, molt d'estar junts, però clar, al cap i a la fi és un que està al damunt de la bicicleta i és un mateix el que evidentment tira del seu propi carro, com es diu en aquests casos.
Sí. Però bueno, nosaltres ens ho vam plantejar també d'anem els dos i ens ajudem entre els dos, o sigui, un dia potser pot ser que trobis més cruix i ens anem acompanyant. O sigui, hem sigut un equip.
Vist...
I en els moments de dificultat, pues, un ajuda i tira de l'altre.
Heu viscut, entenc, moments de tot. Algun moment especialment complicat, Sergi, per exemple?
Bueno, la segona etapa va ser, per mi, molt dura. No? Era etapa de navegació, que és això que et donen alguns punts, no? I has de passar per allà i tu has de fer la teva ruta. Nosaltres no, vamos, quasi que ni sabíem com anava el Garmin. I, bueno, vam aprendre sobre la marxa i va haver-hi, pues, quan has d'anar triant ara aquí a la dreta o a l'esquerra, pues, bueno, la primera la vam encertar, la segona vam fer 5 o 6 quilòmetres de dunes caminant amb la bicicleta a 40 i pico de graus. Pues, jo crec que aquí va ser un dels moments que vamos, durs, no, el següent, no? Que dius, no s'acaba mai això, i t'acabes al cap i no veies res més que dunes i dunes, i ostres, no, dic, bueno, en algun moment sortirem d'aquí.
Per tant, el tema de l'orientació, important.
Sí, sobretot és que, de fet, hi ha una etapa, que és l'etapa Garmin, no? Que, bueno, és el que et dic, et donen uns punts, que són uns punts de control, tu has de passar per allà, i a partir d'aquí cadascú que es faci el camí que cregui convenient, clar. El camí recte mai és el més ràpid.
David, algun moment especialment complicat que hagis viscut tu personalment?
Bueno, aquest, com diu el Sergi, no? Aquest va ser dels dies més dur, no? Molta calor, en una zona que tampoc no has entrenat ni saps com és, i que l'has d'anar passant, i és això, no? És un lluny i veus continues veient dunes o no veus on t'arriba el punt de control i vas avançant i sembla que no avancis. Sembla més dur perquè has de lluitar contra tu mateix, que tens ganes d'arribar, tens ganes d'haver-ho passat i tens ganes d'aquest cas i veus que no arriba a aquest moment. És un moment, són moments durs que tu mateix t'has d'enfortir i dir no, això passa i endavant.
Entenc que per fer aquest tipus de curses, i especialment i particularment la Titan Desert, un ha d'estar al damunt d'una bona màquina, una bona bicicleta.
Bueno, sí. tot ajuda.
Tot ajuda.
Tot ajuda, està clar. Sí, tot ajuda. A veure, clar, ja el nivell de bicicletes que porta la gent, pues, bueno, no n'hi ha de... Bueno, sí que n'hi ha del Decathlon, no? Que ara és una línia molt, sí, molt bona, no? Però bueno, la gent porta bones bicicletes i quasi tot bicicletes dobles. El David la portava rígida, i que és un, com un problema, no?, afegit per totes les pedres que hi ha, que va rebotant molt més, i bueno, però sí, són bicicletes que no valen 1.000 euros.
D'acord, és a dir, que ja estan bastant més preparades que una bicicleta que, com deia el Sergi, doncs la podem trobar al Decathlon, com aquell qui diu.
Sí.
Molt bé. Clar, i creuant els dits també que la màquina no es faci malbé.
Sí, nosaltres, per sort, vam tenir sort i no hem tingut cap problema de res, ni punxada, ni res tancat, tampoc no ens vam fer mal, no vam caure, llavors pues, tot va anar perfecte.
Patíeu pel físic?
Bueno, no pateixes perquè quan sobre la bici deixes de patir les coses, no hi penses. No pateixes perquè has fet l'entrenament i tens com la seguretat i la certesa de fer la feina abans, puc aguantar-ho. En aquest sentit, no. El que no pots dar jo són coses externes, no? Que puguin passar amb la cursa, però pel que és el físic de la preparació que portàvem, pues, en aquest sentit no patíem.
Sergi?
Bueno, jo bàsicament sabia que la física aniria com a mínim bé.
D'acord.
El David sabia que havia fet una molt bona feina, fent molta base i complint moltíssim amb els entrenos. Llavors, bueno, havia de ser algú extern, pues, com una avaria mecànica o algú que mengéssim que ens entés malament o algo així perquè ens deixés fora i tot i així eren els dos, pues, vamos, una ajuda a l'altra i el que faci falta. Llavors, bueno, de físic, jo crec que anàvem els dos preparats, i a part el tema de l'alimentació que s'ha fet sobre la bici, d'intentar-lo portar pues, a rajatabla, no?, que es diu, que és una de les altres coses importants. Bueno, jo crec que ho vam fer prou bé. Anàvem pues, cada hora prenent les nostres sals, les pastilles del BCA, hidratant-nos moltíssim. Bueno, tot això fa que el físic també després t'aguanti pues, 7 hores o 8 hores o les que faci falta, clar que arribes cansat i, bueno, i després també el tema de la recuperació, quan arribes al campament
clar,
deixes
clar.
La bicicleta però segueixes en la cursa, que és el que dic jo, que la tita ens són 24 hores, no? que s'acaba la cursa i comença la cursa a recuperar-se pel dia següent.
Clar, perquè la pregunta seria, a partir d'aquí que expliques, Sergi, entre etapa i etapa, poc temps per descansar.
Bueno, quan més tardes, menys temps tens.
És evident.
Clar, llavors, pues, a prendre el recuperador, a menjar, a seguir hidratant-se, bueno, a començar a fer una altra sèrie de coses que les has de fer sí o sí, a preparar-se pel dia següent, i bueno, caminar a vegades, inclús, clar, les agulletes o el que sigui, pues, sembla que no... que et costa més caminar o coses d'aquestes, però bueno, un cop puges la bicicleta veus que, ostres, que sí que pots anar amb bicicleta, que no tens tantes agulletes com semblava i que tornes a fer una altra etapa. I ens anem mirant i això rutlla. O sigui, i cada dia pues, anàvem fent l'etapa i cada dia quan arribàvem ens felicitàvem l'una a l'altra, però seguíem, és el que et dic. Ens felicitem, hem acabat i demà tornem a sortir, però anem a seguir treballant perquè no s'ha acabat ara amb el crono, això segueix.
D'acord, David, vas tenir aquesta mateixa sensació que explica el Sergi?
Sí, completament. Era continuar els preparatius pel dia següent i la recuperació de la capa que havíem fet per ja poder sortir el millor possible.
És una Titan aquesta del 2019 marcada evidentment per la mort d'un participant espanyol, Fernando Civera, de 46 anys. És el primer cop amb les 14 edicions de la cursa que malauradament doncs, mor un corredor. Com ho vareu viure això vosaltres personalment, Sergi, David?
Bueno, ens van comunicar al campament, el briefing sempre feia a les 8, es van retrasant, dic, bueno, que raro, perquè sempre van molt puntuals aquesta gent, i bueno, llavors van comunicar que havia passat això, que l'etapa bueno, es cancel·lava no, a nivell de cronometratge, que sí que s'havia de fer un trajecte de 65 quilòmetres i hi havia un mínim d'hores per fer-ho també, o sigui que si no ho feies quedaves fora, tot i cancel·lar-se l'etapa.
Sí.
I, bueno, doncs, bueno, bueno, són coses que passen i, bueno...
Com us vau quedar?
Bueno, et sobta una miqueta, la veritat, perquè, bueno, et penses que jo també potser en algun moment et pot passar amb tu perquè estàs allà fent un esforç molt gran.
Ui, David, et perdem, no sé si...
Perdó.
Et podries moure una miqueta perquè en alguns moments t'escoltem allò entretallat i a vegades es fa difícil poder-te entendre del tot. A veure si et pots moure una miqueta i et podem escoltar millor. Explicava, sí.
Deia que penses que jo també et pot passar amb tu, fas un esforç molt gran durant moltes hores, temperatura extrema en aquell sentit, i no saps el que et pot passar amb tu, no? Entenc que quan ho van comunicar jo com descol·locats una miqueta, però estàs allà a la cursa i al final, també per aquesta persona per tot, és endavant i el dia següent, tot i estar en realitat, fas altres que tenies que fer de camí i prepara pel dia següent canviar una altra vegada el xip.
I la vida segueix, com es diu en aquests casos. Escolteu-me, sí. Us preguntava a l'inici de la conversa com estàveu. Ja m'heu dit que bastant bé, que s'heu recuperat bastant bé. Us torno a preguntar, en aquest cas, per les sensacions que vareu tenir Sergi i David en el moment de creuar ja la meta de l'última etapa, de la sisena etapa. Quina sensació vareu tenir com a finishers, que es diu?
David.
Sí, qualsevol dels dos.
Mira, jo quan vaig entrar, li vaig dir a Marcel, no? Sort que porto les ulleres, perquè era que cauen les llàgrimes. S'emociona acabar una prova tan dura, d'haver patit sobre la bici, tot ben patir, no? D'un escaló, tot el mar, etcètera. Després, durant aquests mesos de l'entreno, ho he aconseguit més que tercer, ho he fet tercer i tens una alegria impressionant.
Sergi?
I satisfacció per la... Sí. No, com a equip, per als dos i que ens hagi anat bé a ser la primera vegada que ho hem fet.
D'acord. Sergi, volies dir?
No. El que comenta el David, no? A part l'última etapa, que ens va costar també, no? Que sembla que sigui la més curta, però amb les ganes que tens d'arribar i el cansament que ha acumulat, potser se'ns va fer més llarga del que ens pensàvem i, ostres, no? I dèiem que arribàvem i ens anàvem mirant i somrient, no? Com dient, ei, que ho tenim i que ho hem fet, no? I, ostres, i a l'arribar, clar, també abraçades i quan ens donen el fòssil, no? I, tot és un moment molt emocional i molt emotiu, està clar.
A partir d'aquí, de tot el que heu explicat i heu viscut i heu patit, evidentment, repetiríeu?
Sí. Sense cap dubte, és un sí gegant.
Un sí rotund.
Sí.
I repetireu l'any que ve?
Sí, o no? Si és possible, sí, ho plantejarem.
Uh-huh. Bé, perquè això, evidentment, té un cost també econòmic.
Correcte. Té un cost econòmic que, precisament, no és una prova d'un dia, llavors, entre viatges, de cursa, etcètera, té el seu cost. Uh-huh. Llavors, ho valorarem i, si podem, evidentment, sí, com diu, un sí rotund.
Molt bé. Escolteu-me, com a esportistes que sou, ha estat aquest la cursa o, en definitiva, la prova més dura que heu afrontat?
Pues jo segurament que sí.
Sí.
Jo el que he fet així, si només som mig Ironman, coses d'aquestes, però que no té res a veure amb una cursa de 6 dies, de 7 hores, 8 hores cada dia a la vida. No hi ha color.
No hi ha color. David, en el teu cas?
Per mi també és perquè, com deia, no? Si vas prendre les tortes, no havia competit mai, ni havia fet mai cap cursa, i la primera cursa que faig, o sigui, sí, és la més dura que he fet.
I ja ens heu comentat, tant el Sergi com el David, que bé, repetirien i que, per tant, queden forces, tot i que, evidentment, ja aquest any per endavant per tornar-se a preparar. A partir d'aquí, doncs, les vostres vides continuen esportivament parlant, em refereixo. Sergi, David, no sé si ara esteu preparant alguna coseta especial.
Bueno, jo...
Jo
el mes que ve me'n vaig a Zarau,
sí?
El triatló de Zarau, i, ja estic preparant aquest triatló.
David, en el teu cas, estàs preparant alguna coseta?
En el cas encara no, perquè és el que et dic, o sigui, com que volia represar és el que m'havia plantejat fins ara a la cita, i a partir d'aquí ara et plantejaré bé què és el que faig. No tinc res.
Molt bé. I no sé, us preguntava per les sensacions i amb això acabaria en creuar la línia d'arribada. Les hores posteriors com van evolucionar? Tema cansament, tema emocions, difícil de gestionar tot això?
No, difícil no, les emocions ja és l'alegria i la satisfacció d'haver-ho fet, ja és com si t'ho haguessis fet de sobre tot el patiment i tot, i ja, menys en el meu cas, no? És entrar en un moment de relaxació i ja està. Ara gaudir del moment, gaudir de creuat, de que estiguem tots bé, fer-ho aconseguit i a disfrutar d'aquell moment.
Sergi, en el teu cas...
Sí, el que diu el David, no? Reflexionant que tot ens ha anat molt bé, no? Veient la gent pues, del campament, problemes que havien tingut pues, a panxa, pues, a llagues, no? Els colors, de tot, i que nosaltres pues, la veritat que hem tingut molta sort o ho hem sabut gestionar prou bé, i bueno, i clar, i al arribar i poder estar en un hotel, dormir en un llit normal, poder-se fer una dutxa amb aigua calenta i ostres, doncs això també bueno, s'agraeix l'últim dia, la veritat.
Molt bé, doncs ens ha agradat poder escoltar l'experiència d'aquests dos sitgetans, en Sergi Riba i en David Domingo, sobre aquesta edició del 2019 de la Titan Desert, com els diem, marcada malauradament doncs, per la mort d'aquest participant espanyol, de Fernando Civera, però evidentment destacant, per exemple, la quarta victòria consecutiva del guanyador, d'en Josep Batalú, o el fet que la darrera etapa la van guanyar el tàndem format per Ignacio Ávila i Joan Font, o, per exemple, també, que en noies la guanyadora va ser l'Anna Ramírez, amb una cursa, com es diu, perfecta, perquè va arribar a guanyar totes i cadascuna de les etapes. Sergi, David, moltíssimes gràcies per compartir aquesta experiència amb tots nosaltres, que vagi molt bé i sort de cara al futur.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. I a vostès també agraïts de compartir aquests minuts amb nosaltres. Demà hi tornem a partir de les 9 del matí, volíem dir. Divendres, en el temps de prèvia esportiva, tindrem ocasió de conversar amb una altra sitgetana que ha fet la Titan Desert i que ha quedat molt ben classificada, amb la Eva Lamela. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.